Són les 3 i 10 minuts de la tarda i avui dimecres 12 d'octubre tornem de nou a encendre la cafetera per prendre el cafè de la facultat. Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Cafè de la Facultat, un programa realitzat per als alumnes del Grau en Mitjans Audiovisuals de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, aquí a Mataró Ràdio, al 89.3 de la FM. Quinzenalment, els dimecres, et convidem a participar en un programa innovador, un programa en el qual parlem sobre tot el que té a veure i tot el que succeeix al Tecnocampus Mataró Maresme. I ja que parlem de participar, primer de tot, Jordi Cavaller, bona tarda!
Hola, què tal? Bona tarda!
Com es poden posar en contacte els oients amb nosaltres?
Doncs mira, a través de facebook.com, el cafè la facultat, / el cafè la facultat, i twitter.com, / cafacultat. I amb un e-mail, al cafelafacultat@mataroradio.cat.
També avui tenim un programa ple de temes interessants. En primer lloc, repassarem l'actualitat del Tecnocampus amb la Maria Ruiz i les entretingudes notícies curioses d'en Sergi Petit. A l'entrevista, avui parlem amb en David Valverde, que és el cap de la colla castellera del Tecnocampus Mataró Maresme, els passarells en els quals ens explicarà què és el que és una colla castellera, com comença aquesta original idea, quines són les exhibicions que han fet fins ara, com es fa un castell, quines són les seves parts. També tindrem un reportatge de la nostra companya, la Sandra Talarroja, en la qual avui ens parlarà sobre què és la xarxa social del Tecnocampus Mataró Maresme, Ilurus. Tot i que hem de dir que aquesta xarxa social ja ha començat a créixer molt més i que ja no solament pertany al que és el Tecnocampus Mataró Maresme. També parlarem amb un dels grups de música que tenim convidats avui, que són Black Dollies, amb la Berta Pérez, que ens explicarà una mica què és aquesta banda, com comença la seva formació i el que tenen pensat fer fins ara. També tindrem moltes més coses, sobretot l'actualitat de les xarxes socials, que ens interessa moltíssim, i també per aquest motiu l'encarregat que ens pot donar les novetats de les xarxes socials és en Jordi Cavaller. Ens explicarà quines novetats tenim a Facebook, a Twitter i a Ilurus. També tindrem conferències, congressos, activitats, també tindrem festes, perquè sí, el 14 d'aquest mes, el 14 d'octubre, és la primera festa universitària d'aquest quatrimestre. Totes aquestes activitats culturals ens les explicarà la Maria Ruiz a la secció de l'agenda del nostre programa. Doncs fins aquí, comencem quan ja són les 3 i pocs minuts més, les 3 i 13 minuts, comencem a bullir el que és la cafetera, i aquestes persones que fan que la cafetera comenci a bullir són els nostres tècnics, en la Berta Pérez i també en Víctor Bea, que són els tècnics del Cafè de la Facultat. Doncs tot i això, dirigit i presentat per un servidor, Albert Batlle. Comencem, doncs, parlant d'actualitat, i és que un exalumne de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró assessora les empreses del Tecnocampus Mataró Maresme sobre l'exportació a Amèrica Llatina.
Rafael Anta, exalumne de l'UPMT, va realitzar una sessió amb diferents empreses del Tecnocampus Mataró Maresme sobre l'exportació i la internacionalització als països llatinoamericans. Els hi va remarcar també les necessitats i oportunitats que sorgeixen d'aquests països, sobretot en el sector de les TIC.
El Congrés de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya va realitzar al Tecnocampus Mataró Maresme un debat per aprofundir sobre el futur de la professió.
Doncs sí, el Congrés de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya, CANFIC, que es va celebrar els dies 6 i 7 d'octubre, va reunir 400 professionals per debatre sobre el futur de l'atenció primària de Catalunya. El Congrés, que va ser inaugurat divendres 6 al migdia per l'alcalde de la ciutat de Mataró, Joan Mora, es van tractar temes com la salut 2.0, la importància dels productes agroalimentaris locals, comunicació amb pacients d'altres cultures, vacunacions, feminització de la població, detecció precoç del VIH, entre d'altres temes.
Cesc Freixas aconsegueix finançar el seu disc gràcies a l'empresa Verkami.
El cantautor català Cesc Freixas va visitar el 4 d'octubre l'empresa Verkami, situada a l'edifici d'empreses del Tecnocampus Mataró Maresme. L'autor, mitjançant aquesta empresa, està finançant el seu quart treball, gràcies als micropagaments de molts seguidors. Actualment ja porta 10.000 euros de finançament assolit.
I continuem ara amb l'espai de notícies curioses amb Sergi Petit. Bon dia, Sergi, què ens portes avui?
Doncs avui, considerant que a Sitges s'està celebrant el Festival de Cinema Fantàstic, parlarem d'un tema que ens recordarà als que l'haguem vist a una pel·lícula fantàstica, Origen, de Leonardo DiCaprio. Parlarem també d'un invent que, tot i que fa molts anys que està inventat, sembla que ara pot arribar a canviar el món. I esmentarem dues noves curiositats de l'ésser humà i avui no farem un repte, sinó que proposarem una pregunta als oients. Voldríeu poder escollir el sexe del vostre fill?
Moltes coses ens portes avui. Ja ens donarà temps a comentar-les totes? Espero que sí, Sergi, que la teva secció és molt interessant.
De ben segur que ens dona temps.
Molt bé, doncs bé, tant si podem com si no, el que hem de fer és començar ja, i és que ara parlem d'aquesta pel·lícula de Leonardo DiCaprio.
Parlem-ne, però més que parlar de la pel·lícula, del que parlarem és d'un tema que es pot lligar amb l'argument de la pel·lícula. És possible implantar un somni a altres persones? Científics de la Universitat de Harvard creuen que sí, ja que una de les professores d'aquesta universitat, i que també és científica, va aconseguir que el 25% dels alumnes trobessin una solució a un problema mentre dormien. El que va fer, bàsicament, va ser demanar-los que fessin una idea mental del problema i que fos l'última cosa que veiessin abans d'anar a dormir. I que, sobretot, al despertar-se no s'aixequessin de cop, ja que s'esborraria qualsevol somni que poguessin recordar. Aquesta tècnica ha estat batejada com a incubació de somnis, que segur que més d'un dels que hagin vist la pel·lícula Origen hi troben alguna similitud.
Estàs dient que ara és possible que alguna segona persona ens pugui dir què hem de somiar o inclús controlar-nos per somiar i alhora pensar d'una altra manera com fan a Origen?
Estic dient que no només creuen que poden arribar a fer això, sinó que creuen que també poden fer compartir somnis. Però no us espanteu, que de moment encara són uns estudis i han de fer molt de camí abans d'aconseguir poder arribar a una manera eficaç de fer tot això.
Doncs mentre esperem a que ho aconsegueixin, parlem d'aquest invent que avui ens porta. Sergi, de què es tracta aquest invent d'avui?
Tu has sentit a parlar alguna vegada de la llet en pols?
Sí, és allò que prenen els nadons, oi?
Sí, i de l'aigua seca n'has sentit a parlar?
Ara sí que m'has deixat.
Ara t'he deixat poc avalat, eh?
Que sí. Aigua seca. Aigua seca. Home, és curiós, no? Aigua seca. Sabem
home,
tots
sí.
Que l'aigua és mullada, no?
El que fas és mullar-te, no?
Aigua seca, què és això de l'aigua seca?
Doncs, tot i que no és un invent nou, com ja hem comentat abans, de fet va ser descoberta l'any 1968, no ha estat fins fa poc que no s'ha demostrat la seva gran utilitat i el seu potencial per reduir l'escalfament global del planeta.
Però com s'aconsegueix això de l'aigua seca, Sergi?
T'ho explicaré d'una forma molt senzilla, que segur que a tu t'agraden les croquetes.
Hombre!
Ja siguin les de la mama.
Home,
o les
que menges sí.
Com a tapes.
Home, les croquetes i les onces de la mama, aquestes que són congelades també són bones,
home,
eh?
Home, les de la cocinera, em sembla que aquelles estan molt bé. No vull fer publicitat, però aquelles també estan
bé. Ui, ja l'estàs fent, bueno, eh?
Doncs l'aigua seca s'assembla molt a una croqueta, ja que diguem que és un tipus d'aigua arrebossada.
Vaja.
Mentre la croqueta és la pasta arrebossada amb pa ratllat, l'aigua seca no deixa de ser aigua arrebossada per una nanocapa d'un tipus de silici.
Sort que acabem de dinar, perquè si no m'hauries fet entre ganes de menjar croquetes. I quines propietats té aquest tipus d'aigua per ser un gran invent?
Doncs les propietats que el fan un gran invent és que principalment que té el triple capacitat a l'hora d'absorbir i retenir diòxid de carboni que l'aigua normal. A més, hi ha científics que afirmen que han trobat una altra propietat que fa que aquest tipus d'aigua pugui ser usada com a dipòsit de gasos, el que ajudaria a disminuir el calentament global.
Vaja.
I com a última propietat cal destacar que també beneficiaria la indústria alimentària i farmacèutica, ja que pot actuar com a catalitzador en la reacció entre l'hidrogen i l'àcid maleic. Per tant, ajuda a fer la reacció més òptima i amb menys costos.
Esperem que realment es pugui fer tot això que diuen. I ara seguim amb més curiositat sobre l'ésser humà, ja que ens agrada descobrir una mica més com som les persones. Recordem que fa dos programes vam proposar un repte relacionat amb l'ésser humà i la seva incapacitat d'anar en línia recta sense un punt de referència. És veritat, me'n recordo moltíssim, perquè em sembla que això ho vam parlar al primer programa,
sí,
si ho recordo malament.
Sí, sí.
I quines curiositats parlem avui relacionat amb el que vam parlar, Sergi?
Doncs avui parlarem sobre la nou que tots els homes tenim al coll i revelarem el per què quan tenim els ulls tancats continuem veient rajos de llum.
Comencem amb la famosa nou, allò que tenim aquí a la gola i encara no sabem ni per què existeix.
Sí, doncs mira, primer de tot especificar que els homes no som els únics que tenim la nou al coll, sinó que les dones també la tenen, el que passa és que la tenen menys desenvolupada i per tant es nota menys.
Uai, també tindrem que anar a la Berta a descobrir si també té la nou.
Sí, això ja et dic jo que segur que en té, l'únic que potser no es nota tant.
Potser.
A veure, i el fet de tenir nou es deu a que durant la pubertat, o edat del pavo, com diu molta gent vulgarment, el cos experimenta els canvis per passar de ser un nen a un adult.
Exacte.
És llavors quan la laringe i les cordes vocals creixen i, en conseqüència, el cartílag que les protegeix també. Per tant, creix de nou. Lligat amb el creixement de la laringe i hi ha també el per què de tenir la veu més greu o més aguda. La laringe és on es reverbera la veu i, per tant, com més gran és la laringe, més greu és la veu. Per això els nois tenim la veu més greu.
Tu, Sergi, no sé si la tens gaire marcada, no?
No, el meu germà sí que la té més marcada.
Jo, I en Jordi, a veure, en Jordi sí que... Mira, en Jordi,
Jordi
sí que, Jordi sí que té una bona nou.
Té una bona nou,
eh? Molt bé, bueno, no pensem malament,
no,
eh?
No, no,
que és l'hora del cafè.
Ja he especificat jo que té una bona nou.
Molt bé, no s'ha de més saber el perquè de les coses. I seguim amb l'altra curiositat, que perquè quan tanquem els ulls, perquè quan tanquem els ulls, amb força continuem veient rajos de llum. Això sí que és molt curiós. Per què passen aquestes coses?
Doncs molt fàcil. L'únic que fa és rebre una imatge a través dels fotoreceptors de la retina, on la transformen en impulsos elèctrics que viatgen fins al cervell, qui ho interpreta com una escena.
Això m'acaba de recordar que hem tractat aquests dies a tècniques de càmera, amb el CCD.
Sí, és una cosa similar.
És semblant,
similar.
No, que sí? Mira, perquè vegis que les classes serveixen d'alguna cosa.
Veus? Com a mínim hi ha algú que està atent.
També.
Però això és més de reverberació.
Sí.
Doncs bé, quan tanquem els ulls, sobretot si ho fem amb força, el que passa és que fem variar la pressió que hi ha dins l'ull i això activa la retina fent que generi activitat elèctrica sense sentit. I quan passa això, durant un moment no hi ha problema. El problema ve quan estem molt de temps amb l'ull tancat i fent força. Aquí podem tenir problemes. De fet, si ens passa amb l'ull tancat però sense fer força, vindria a ser com quan tenim un pito d'aquests a l'orella o quan ens pica qualsevol part del cos. Una irritació que ens podria donar, doncs, vindria a ser el símil.
Doncs anem de pressa perquè s'acaba el temps de les curiositats, però no volem marxar fins que no fem la pregunta del programa d'avui. I és, voldríeu poder escollir el sexe del vostre fill? Sergi, explica'ns per què fas aquesta pregunta.
Doncs aquesta pregunta la proposo perquè dues científiques d'Israel han inventat un aparell que mesura els nivells d'acidesi dels òrgans sexuals femenins. I basant-se en els nivells que es tenen, es pot escollir tenir les relacions en un moment o altre, i el que implica és tenir més probabilitats de tenir un fill o una filla segons el moment.
Llavors es pot triar si es vol un nen o una nena.
Les dues científiques donen un 75% d'efectivitat al procediment, però sí, es pot triar si es vol nen o nena.
Vaja.
Jo personalment, tot i que reconec que preferiria un nen, prefereixo que sigui la pròpia naturalesa qui decideixi que haig de tenir. Tu voldries poder triar o prefereixes que sigui el destí que escollis per tu?
Jo preferiria que fos el destí, perquè així sí, no?
És com
te l'estimaràs, no? Igual sigui nen o nena? Sí, és com més sorpresa, no? Llavors sí. Ja pots mirar com serà la teva vida depenent d'una cosa o l'altra. I bé, fins aquí les curiositats que ens porta, com cada programa, en Sergi Petit. Curiositats que són interessants, que són molt refrescants i que ens ajuden a conèixer-nos també una mica el món en el que vivim. I, evidentment, si vosaltres, els nostres estimats oients, si vosaltres sabeu o teniu pensat què és el que voldríeu si el vostre fill fos nen o nena, doncs podeu fer-ho perfectament a través de les xarxes socials, com ens explica en Jordi Cavaller. Jordi Cavaller, si aquesta gent vol contestar aquesta pregunta, què preferien si
amics,
fos
nen o nena? Podeu participar a través de Facebook, facebook.com/cafelafacultat, i a través del Twitter també, twitter.com/cafacultat. I ens podeu seguir les respostes i mira, la setmana que ve ho comentem.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Sergi, i ens veiem la setmana vinent.
La setmana vinent.
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, evidentment.
Bueno, el pròxim programa, deixem-ho amb el pròxim programa.
Aquí, el proper programa.